Ramon Llull, després del fracàs i desengany per no haver estat ben rebut pel papa Bonifaci VIII, fou acollit per Felip el Vell a París per recomanació del seu oncle Jaume II de Mallorca, on tornà a presentar l'art a la Sorbona i aconseguir alguns seguidors com Tomàs Lemaizière. I allà, els esforços que atacava vigorosament l'averroisme, que penava guanyant adeptes en l'ambient universitari sense gaire èxit, fins que el juliol de 1299 va romandre a París, on va compondre l'arbre de la filosofia d'amor i probablement el cant de Ramon, de caràcter autobiogràfic. L'octubre de 1299, Ramon Llull era a Roma, on va acabar els proverbis de Ramon, i a Barcelona, on Jaume II l'autoritzà a predicar a les sinagogues dels seus dominis. Durant l'any 1300 residia a Mallorca i dedicat a escriure i a predicar als musulmans de l'illa. Aquell mateix any, el gran cant dels tàrtars vencia els musulmans a Síria, la qual cosa aixecà expectatives de recuperació de Terra Santa per als cristians. Per aquest motiu, Llull inicià un viatge cap a Orient que el portà a Xipre, Armènia i Jerusalem. A l'illa sol·licità Enric II de Xipre poder predicar als cismàtics xipriotes i el seu suport per evangelitzar els monarques musulmans propers de Babilònia, Síria i Egipte. Però el rei no li prestà gaire atenció. Més tard, potser, en la mateixa illa o Armènia, un criat i un clergue que l'acompanyaven l'emmetzinaren per assassinar-lo. Recuperar la salut a Limassol, acollit per Jacques de Morlai, el darrer gran mestre de l'Orde del Temple.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Di adeu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa, creiem en l'energia d'aquest país.
Paraules d'amor. Un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Des de fa uns anys hi ha una tendència anomenada gamificació del terme anglès gamification, de game, joc. Cada vegada més escoltem parlar de gamification, és a dir, de la tendència d'aplicar el joc, no només als jocs i joguines, sinó a moltes activitats que aparentment tenen poc de lúdiques. Però el joc és una activitat que l'ésser humà practica al llarg de tota la seva vida i que va més enllà de les fronteres de l'espai i del temps. És una activitat fonamental en el procés evolutiu que fomenta el desenvolupament del nen. Jugar respon a la necessitat de mirar, tocar, descobrir, experimentar, saber, imaginar, expressar i somiar. És una de les fonts més importants de progrés i aprenentatge al llarg de la vida. Avui, a Paraules d'Amor, parlarem de com el joc constitueix un element bàsic en la vida d'un nen, que, a més de divertit, resulta necessari per al seu desenvolupament. Mitjançant els jocs, els nens aconsegueixen entrar en contacte amb el món i tenir una sèrie d'experiències de forma agradable. Jugar és investigar, és crear, conèixer, divertir-se, descobrir. És l'expressió de totes les il·lusions i fantasies que un nen necessita desenvolupar per convertir-se en adult. Mitjançant el joc es contribueix enormement a fer dels nens persones més independents, segures de si mateixes, imaginatives, disposades a autosuperar-se i forja la seva identitat i els consciencia de la importància de valors com la tolerància i el respecte. Avui els nostres professionals de l'educació ens parlaran del joc com a mitjà educatiu i ens recordaran, entre altres coses, que només hi ha una joguina imprescindible que és motivadora, que sempre inventa coses, dona seguretat, afecte i mai se li acaben les piles. Els pares. Comencem. Doncs amb aquest tema musical del compositor Santana, encetem avui el temps de la tertúlia amb els nostres professionals de l'educació i els saludem. Carmita Guix, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Josep Maria Dei, bona tarda.
Bona tarda.
I l'Aureli Villar, bona tarda.
Molt bona tarda.
Recordem que tots ells són orientadors familiars de l'associació FERT i col·laboradors habituals del Paraules d'Amor. També ens acompanya el nostre tècnic, el Jordi Carretero, i qui els parla aquesta tarda, la Sandra Carmona. Com dèiem al començament del programa, avui tractarem el tema del joc com a mitjà educatiu. Aureli, les possibilitats del joc són immenses i cal aprofitar-les.
Bueno, és que, de fet, és que per un nen jugar és en si és la seva finalitat. Per tant, què és l'única cosa que li interessa, el joc? Per tant, si l'única cosa que li interessa no l'aprofitem perquè sigui un mitjà educatiu, és que estem perdent el temps. Perquè amb altres coses que no els interessa, és molt difícil que entrin. Per tant, és una oportunitat que no ens podem permetre el luxe de perdre. O sigui, primera, intentar que jugui, que això ja ho fa. Quan dic intentar jugar vol dir que si resulta que s'està avorrint i aleshores el que juga se trenca coses, aleshores ja no jugar, ja és mal jugar. Però vull dir, primer, intentar que tingui espais, que tingui oportunitats, tal. I la segona és dir, veure, aquí puc aprofitar, aquí puc aprofitar. I, a més, aquestes coses són eficaces quan realment un ha posat el cap i dic, jo no podré estar tota l'estona amb ell. Per tant, haig de fer que això ja funcioni per si mateix. A més, doncs li preguntaré, a més, de tant en tant, a més, i aquest a més és com posa el cap, aleshores aprofita aquesta oportunitat que li dona el joc. Per mi és una eina educativa de primer ordre.
Bàsica, bàsica. Clar, perquè sí, amb això que el motiva espontàniament. I ell vol descobrir, vol aprendre, evidentment li interessa, no? No li donem facilitats, o el tenim tan ocupat, a vegades amb activitats, i ara corre, i ara amunt, va, que és tard. I la criatura no li deixem fer allò que realment el motiva. Aleshores, quan li demanem motivació per estar sentat a classe, o per llegir, o per una altra cosa, llavors la motivació té que venir forçada. O sigui, és que a vegades som una miqueta incongruents.
No? Contradictoris,
contradictoris, oi? O sigui, que respectar una mica uns temps que el nen pugui jugar a casa, una estona al parc, tranquil·lament. O sigui, és fabulós. Perquè ell, en el seu cap, amb la seva imaginació, amb la seva manualitat, doncs va incorporant tota una sèrie d'aprenentatges i, sobretot, això es motiva amb la curiositat de i això com deu ser? I això com deu anar? I tot això és l'engrescador màxim perquè després vulgui aprendre, eh?
Josep Maria.
Tres cosetes. Jo fa bastant temps vaig llegir d'un gran pedagog, no?, que deia que, aviam, el nen que no sàpiga jugar, que no aprengui a jugar, no sabrà estudiar. I el nen que no sàpiga estudiar, no sabrà treballar.
Clar.
O sigui, la cadena s'ha de complir. El que passa és que aquí tenim un inconvenient amb aquesta cadena, que som nosaltres, els pares. Perquè de vegades no deixem jugar els nostres fills. Primer objectiu clar. El nen té que jugar. Amb la qual l'objectiu primordial és que jugui. La joguina és un element que pot ajudar a que el nen jugui. Però, clar, jugar vol dir imaginació. Ho dic perquè a mi em fa una pena, ara, amb els mitjans que hi ha avui en dia, no?, veure una nena petita sentada que té la nina davant, amb el mando a distància, apreto un botó i aixeco el braç.
Ai, sí.
Apreto l'altre botó i... No. O sigui, es pot jugar sense tanta sofisticació. I segona i tercera cosa, quina pena als pares que no tenim temps i no juguem amb els nostres fills.
Clar, això...
Perquè llavors ens perdem la clau, Ens perdem la clau. Hem de saber jugar amb els nostres fills.
Hem de trobar el nostre temps, oi? Exacte. Per dedicar-li als nostres fills, Aureli.
No, li deia abans, vull dir, perquè ara estem començant la tertúlia, però vull dir, a vegades... insistir en allò que és bàsic, no? La idea d'orientar, perquè, clar, de vegades quan un nen dius, què estarà fent ara? No se sent el nen, no fa res.
Ui, tremola, si no se sent. Ves-hi corrents.
Per tant, si no està orientat, vol dir que millor està desorientat. Per tant, compensa aquesta idea de que és una necessitat i, per tant, posar el cap perquè realment hi hagi objectius educatius. Que no vol dir coses, diguéssim, valors, virtuts, molt, molt sofisticades, no? Simplement que el que està fent és una cosa, doncs mira, doncs és distreta, té que veure amb la imaginació, té que veure amb la creativitat. Això de la creativitat que deies abans és molt important, perquè, clar, una de les pegues d'avui dia és que els joguets normalment estan molt fets.
Clar.
Clar, anys enrere, ara no es tracta de dir que era millor abans.
No.
Ara estem a les coordenades que estem. Però, bueno, però ho dic, encara que només sigui per reflectir on hi ha el problema...
Clar.
Sí, abans un nen s'havia d'imaginar un camió amb una caixa de sabates.
Exacte.
Que li posava quatre rodes. Ara el camió ja vola quasi bé, com aquell que diu, no? Aleshores, doncs, això de la creativitat és una de les coses que és molt important. Per tant, posar el cap, insisteixo que estic repetint una mica la idea que heu dit, perquè em sembla que és important, posar el cap perquè si nosaltres no orientem, acaba estar desorientant.
I creativitat en contra de la comoditat, ho dic perquè, ja ho sento
sí.
Molt. Però a vegades vas a dinar un cap de setmana, no?, i veus una parella jove amb el nano petit o tal, que li posen allà el mòbil, ja, o li posen l'iPad.
La tablet.
La tablet perquè s'estigui quiet.
Clar.
Home, doncs quina pena, noi. Una, poder que hem d'educar el nano que s'estigui quiet a taula quan dina fora... O dos, escolta, li donem un llàpid i un paper.
Exacte.
I que pinti, que dibuixi, sí. Que imagini, que... Però no, no, la veritat és que...
Mira, això em fa pensar a mi amb els cotxes, acaba, Josep.
No, això anava per aquí,
Però segueix.
No, amb el sentit que, clar, és que jo de veritat, o sigui, perquè encara està lluny, però, bueno, els regalos de les notes, els regalos de reis... Jo em farto de dir als pares que, per favor, que una mica d'imaginació... Clar, jo ja sóc d'una generació una miqueta que tinc fills adolescents, no? Però jo me'n recordo, no sabreu de lo que us parlo, Bueno, tu sou que no, perquè és molt jove.
Veure,
jo
em
recordo
veure,
que hi havia una cosa, que era un taulero quadrat, que tenia quatre colors,
ai, sí,
amb un cubilet, em sembla que se'n deia Parxís.
El Parxís i tant, Josep Maria.
Jo crec que no he passat de mal.
Encara existeix, eh?
Que un dissabte que tens plans i es posa a ploure i canvis de plans,
i tant,
es posa a jugar en família, els nanos riuen.
I
a més,
és molt entretingut, el Parxís.
El joc és un formador de tot, perquè en funció de les diferents edats, escolta, per formar-se el caràcter necessites el joc, perquè t'ensenya voluntat, autodomini, paciència, t'ensenya l'ordre. A certes edats ja has de respectar el torn. No has de saber guanyar, saber perdre. Tots els valors que hi ha entorn del joc són fantàstics per la formació del caràcter i per amb aquest nano anar avançant. Bueno, doncs fem-ho servir, no li donem la màquina perquè apreti el botó.
Exacte.
No, diu respectar, però respecta només, no només les regles del joc, ni les persones, que ja és molt, no, sinó les coses. Perquè,
clar,
una cosa és que els joguets es trenquin i una altra cosa és jugar a trencar joguets. Clar. Vull dir que això no és...
A veure. Tenen tantes joguines,
sí, això mateix. No, no, però vull dir, aquesta idea de que els joguets es poden trencar perquè es trenquen, mira, sí, estàs jugant i s'ha trencat. Ara, que un nen, com que ningú li ha orientat, ningú li ha dit i ningú li ha ensenyat que les coses també s'han de respectar, a vegades es pot oblidar. Un es pensa que és educatiu només doncs, respectar les persones. Bueno, això per descomptat, però també les coses. Bueno, doncs vull dir que el joc té tantes possibilitats, segurament ho diríem més amb el discurs de la tertúlia, però és que a mi em sembla que aquest missatge és el missatge.
És intens,
té,
sí.
Tantes possibilitats que dius, bueno, anem a veure doncs, quins valors, doncs, a la que només et giris, dius, sí, doncs mira, si juga això, tindrà que dir la veritat, perquè pot fer trampa, per posar un exemple. Home, si juga això, haurà de... el que sigui. I qualsevol valor... quan, no sé, solidaritat. Clar. Hi ha jocs en què, home, tu has d'ajudar que l'altre... o responsabilitat, perquè, clar, si és en equip, si tu no estàs col·laborant i posant tot l'esforç, l'equip perd. O sigui que no es pot perdre mai de vista les grans possibilitats que té el joc.
Que a vegades sembla que un nen que estigui jugant i que tu t'hi posis, perds una mica el temps. Sembla que fas, que no fas res. I, en canvi, és el que dius tu, Aureli, és una riquesa. I la comunicació i la convivència que hi ha a través del joc. Ni que sigui tu vestint una nina, fent la carrera allò a la cua del cotxe darrere de l'altre. És igual, la tonteria més absurda, si ell hi està jugant o implica que tu hi participis, fabulós, perquè t'acostes al nen, coneixes maneres que té ell de ser, aficions que pot tenir ell, desenvolupa tota la seva imaginació. O sigui, mai que estem jugant amb un nen perdem el temps, mai. I amb això que deies de trencar joguines, jo aquí em plantejaré una cosa bastant sèria, i és que un nen que jugui a trencar, simplement, no sé fins a quin punt aquest nen potser no té, està nerviós, està agressiu per alguna cosa. En principi, un nen juga a jugar i se li trenca la joguina.
Clar, pot haver-hi algun problema de fons, oi?
Però un nen que jugui a trencar, o és que té alguna insatisfacció, o és que està malhumorat, o és que tindríem que pensar... Què li pot passar a aquesta criatura que necessita jugar a trencar? Potser falta aquesta orientació que dius tu, i sembla que tant se val, que tot siguin patades i tant se val. No, home, no, rei, tal, no? Sí que si un nen juga a trencar, un dia és un dia. Però ens hauríem de fixar, a veure si aquest nen potser... li està passant alguna cosa.
Simplement per afegir, que és la mateixa idea, no? Per exemple, per què de vegades hi ha gent que embruta els carrers o embruta els carrers?
Bueno, és que és el mateix.
Va predisposant a que les coses s'han de fer ben fetes.
Exacte.
I fer les coses ben fetes vol dir que això està mal fet, embrutar les parets.
Quantes vegades un problema de gelosia entre germans es detecta perquè doncs, el germà trenca tots els joguets de l'altre, no els seus.
Exacte.
Acostuma a passar.
Sí. I el que tu deies de que quantes joguines... Pues, tens tota la raó. Culpables? Nosaltres, els pares. Escolta,
els
jo
avis.
Entenc que si el nen és petit, hi ha avis, hi ha tiets... Fantàstic,
sí,
el nen fa la festa de compleanys i un nen de cada classe... Bueno, això els col·legis aquí més o menys ja ho estan controlant, però bueno, apareixes allà amb una dotzena de joguets. Fantàstic, tu. Perquè el nen durant tot l'any estrenarà joguets, perquè s'agafen 3 joguets o 4 i es deixen.
Però això que has dit és molt important, vas guardant i no els treguis tots alhora.
Sí, no els treguis.
Exacte, en 3 o 4 i els altres a l'altell.
Sí. Llavors,
que ja porten uns més jugant amb aquests, canvi de joguets, guardes aquests i treus els altres. I una altra cosa molt important, per exemple, ho dic perquè de vegades mares o pares, per comoditat, diuen, estem jugant, hem d'anar a veure els avis, va, ui, no tinc temps de recollir, agafa la mare, ho fica tot a dintre l'armari i aconsegueix tancar la porta. Home, això té la seva avantatge, perquè llavors quan el nen obre la porta li cau tot a terra i els té tots allà a terra. Però, clar, no és massa bo.
Llavors,
hi ha una idea que donaria als pares, és que hi ha una forma fantàstica d'acabar els jocs, que és, al final del joc és que endrecem aquest joc i no en traiem cap altre fins que el primer no està guardat.
I que, a més, això es pot fer cada dia, perquè cada dia s'han de recollir els joguets. Però cada dia que juguen, que es caigui gairebé tots els dies. Per tant, no és una cosa que dius, mira, alguna vegada pot ser interessant. No, és que és cada dia. Si ho fas cada dia, clar, aleshores a l'hàbit es va agafant. Clar. I arriba un moment que cada vegada és més fàcil.
És que ja arriba el moment que el nano sol ja ho fa perquè ja té aquest hàbit. I dius, home, i això a partir de quan? A partir del zero.
D'allà.
A partir del zero.
Quan comenci a jugar.
Quan gateja el nen no sap distingir, però sí li pots posar un pot on vagin els cotxes, un pot on vagin les pilotes, un pot on vagin... I ell anar posant, acostumar-se...
Juga a ordenar.
A ordenar.
Efectivament.
De fet, això depèn molt de nosaltres, tal com tu deies abans. Perquè si tu a casa tens una miqueta muntat, la caixa pels cotxes, la caixa per la cuineta, pels vestits de les nines, tu montes, i llavors hi ha el nen que jugui, i després va, anem a guardar. Perquè si no, també què passa quan trobes un puzzle que li falten peces, ja no el fas? Quan tens uns encaixos i te'n falten 5 o 6, hi ha la racona, i vas fent malbé joguines. En canvi, ben guardat, allò té de les seves peces, té les seves... I quan s'hi tornen a posar, ve de gust, perquè allò ho pots fer, no? O sigui que també, per part nostra, és molt important intentar tenir previst com podem fer tota aquesta guardada, que a vegades no és fàcil, però bueno, ens ho hem de muntar.
No, i una mica per recolzar tot això que estem dient, que a vegades s'infravalora, dius, home, insisteixes molt en això, és que és el missatge d'avui. A vegades hi ha persones que diuen, bueno, jo no sé si val la pena que l'en baixi al parvulari, diuen parvulari, allò que senta, diuen, no, parvulari, estan tot el dia jugant, bueno, estan
fabulós,
tot el dia jugant.
Però
veure, és que clar, aquesta idea és no entendre res del que és l'educació infantil.
Exacte.
Estan tot el dia jugant.
Estan jugant.
Amb coses que s'han dissenyat per educar.
Sí. Exacte.
Per posar la imaginació, per desenvolupar...
Els motiven a descobrir...
Mil coses. Clar, vull dir, estan jugant, estan fent el que han de fer per persones que són professionals, que saben que fent això s'aconsegueixen hàbits. Per tant, vull dir, anem amb compte aquesta simplesa de dir, no, això l'última hora jugar no és tan important. Clar. I això val la pena que dir-ho, perquè és el missatge del tema d'avui.
I no només estem parlant de jugar amb nanos molt petits, eh? També estem parlant de jugar amb nanos que creixen una miqueta i amb preadolescents. Vull dir, els hem de donar eines perquè no estiguin tot el dia enganxats a les noves tecnologies. I dintre de les noves tecnologies, que sóc un gran defensor i s'ha de fer un bon ús, escolta, no hi ha afició o joc de nen o nena que no tingui una versió digital. Fantàstic, doncs anem-la a buscar. Ara no altres coses.
Clar.
I també una cosa que m'agradaria comentar, perquè de vegades, clar, les coses estan canviant, afortunadament, els pares cada vegada s'impliquen més, sobretot els pares joves, arriben i diuen, no, jo jugo cada dia amb el meu nano a partir de les 6. No, resulta que el nano està tranquil·lament jugant amb el seu joc i tal, i apareix el pare i no, ara farem, jo què sé, l'avió, no? I que aquell nano, quan primer, el primer que diu quan parla no és mare, diu, papa, l'avió més no, eh? O sigui, aviam, moltes vegades vol dir nosaltres estar a casa, que ells se sentin segurs i tranquils, però que ells que juguin al seu estil, al seu aire. Nosaltres participar al màxim possible. El que no pot ser és que, clar, o sigui, un pare o mare, que no sé, poder, en aquest cas poder més pare, no? Però que no ja s'hagi tacat una camisa amb un pipí canviant un bolquer, que no hagi fet guerra de coixins el diumenge al matí, o que no s'hagi atacat amb el sabó dutxant i que no hagi jugat amb el seu nen, Houston, tenem
això
un problema.
Això passa alguna cosa.
Aquí passa alguna cosa.
Sí, sí. Aprofitant això que estaves dient, ho dic perquè la gent a vegades es passa d'un extrem a l'altre, no? Vull dir, el nen no necessita que el pare o la mare, quan dic pare, diem pare i mare, no? Necessita que estigui físicament al costat. El que sí que necessita és que estigui a prop. Mm-hmm. Què vol dir a prop? Vol dir que està a l'altra habitació, però sap quan el necessita, el pare... Què et passa? Que el té a mà. Això li dona molta seguretat. O sigui, que estigui físicament, bueno, el preocupa més o menys, però que sí que es trobi segur perquè sap que té un pare, que està aquella habitació, que està fent una cosa, i que de tant en tant no li pregunta i tal. I això, d'alguna manera, és, no sé, ficar-s'hi també amb el joc del nen, perquè és una oportunitat. Escolta, que com t'ha sortit això que estàs fent?
Exacte.
Aquest castell, home, deixa-me'l. I després tu continues, això, clar, 15 segons. I el nen se sent segur. Aquesta seguretat és una gran oportunitat. No sé, jo...
Sí,
i a través del joc, fer-lo partícip de la solidaritat i de l'equip de famílies. I, escolta, mira, jo ara haig d'anar un momentet a escalfar el sopar i tal. Jugo amb el teu germà petit, i així mentre l'entretens i tal, perquè, clar, jo necessito que tu facis això dintre les tasques de l'equip perquè jo haig de fer l'altre. Això, bueno, a minora o fa desaparèixer molts problemes de gelosia, dius, bueno, a mi em necessiten per fer això,
doncs,
bam, ja ho faig.
Confien en mi, exacte.
No, i una altra qüestió, que això dona peu a un tema que de vegades ho donem com a fet, i no és fet, no és senzill, que és el tema de la comunicació amb els fills. Comunicar amb els fills no és senzill. O comuniques quan són molt petits, o després costarà molt, Si això, i es diu, és teoria, i tothom, aquesta teoria tothom la sap.
Sí.
Però després resulta, doncs, que no és tan senzilla que es porti a dir-me, no, però la gent a vegades li costa parar als fills el tema de la sexualitat, perquè és que no sé què dir i tal. Clar, com que els hi manca comunicació. Bueno, el joc és una font de comunicació. Al nen se li ha trencat un cotxe, la roda del cotxe, i et comuniques, veus aquesta roda? Bueno, hi ha altres cotxes, ja m'expliques, i el nano veu que el pare en sap molt. És quasi Déu. I aleshores té l'oportunitat de comunicar-se d'un tema que, a més, és el seu tema. Perquè el pare s'ha rebaixat, la paraula rebaixat entre cometes, no és que rebaixi, però que s'ha posat amb allò que a ell més li interessa. El que li interessa, perquè l'altre, segurament que allò del debat d'ahir no li interessa.
No,
vull entrar. Simplement dic que per ser un tema d'actualitat. Ja. Però que és una oportunitat per encetar temes de comunicació que realment creen un caliu que afavoreix parlar després d'altres coses de més possibilitats.
És que quan el nen és petit, ell no comunica, no parla, ell mira, només veu. Amb la qual cosa, l'única forma que tenim els pares de conèixer aquell nano és veure'l com juga, i jugar amb ell, perquè en seguida veus cap on va. Si és trapella, mira, aquest és trampocín, no? Amaga la peça, no sé què. Aquest no deixa no sé què. És una manera de saber que el seu caràcter cap on va, i tu, a través del joc, també ajudar-lo.
I quin tipus de joguines els va bé als nens?
Bueno, mira, jo penso que el que deia Josep Maria abans, o sigui, no cal que ens compliquem la vida. De vegades les joguines tan cares, i les han comprat, la gent les ha comprat, i és que no t'ho pots arribar a imaginar. D'acord que hi ha coses cares, bones, potser per quan són més grans, no? En bases de...
Però no cal, no?, gastar-nos tants diners per fer que un nen...
Sí, una bona joguina té que ajudar a desenvolupar la imaginació. Una bona joguina no ens ha de doldre si es trenca, perquè si una cosa és tan cara, és com un objecte de valor que tens a casa, i si es trenca, muntes el drama. Pues no, si es trenca perquè es trenca, doncs mira, escolta'm, ho has fent-ho servir i ja està, no? O sigui que hem de dir una miqueta de sentit comú. I no saturar-los, això que deies també abans tu, perquè de vegades jo sóc àvia i els mateixos avis exagerem, doncs fa tanta il·lusió, no? I doncs és millor que en tinguin poques, i que facin desenvolupar la imaginació amb coses senzilles, que no pas omplir-los, i que estiguin tan saturats que llavors també no saben cap on tirar.
I els joguets dels nens són pels nens, no són per resoldre les frustracions dels pares.
Exacte.
Això també
és un tema...
No et compris el nen, allò que tu volies.
La nina aquesta de porcelana,
que
la compro, però li poso l'estanteria, no la toquis, que no es trenqui. Llavors, el tema de consoles i tal, escolta, en contra, no, en absolut. O sigui, un gran defensor de les consoles. Escolta, poder no hi ha dia més divertit al cap de setmana que tu amb el teu fill et poses a fer un partit de futbol o una carrera de cotxes, o... Ara, amb un temps controlat,
tot
amb una
lotxa,
efectivament. No és anti això, no, però el que no podem fer és donar-li la consola al nano, tancar-lo a la seva habitació, i bueno, anem passant la bandeja dels menjars, i tu tanca't aquí. No, això no.
I a més, què passa? Com que els agrada tant tot el tema consoles, a l'aigua, els agrada tant que no cal que els hi fomentis. Ells per si mateixos ja s'hi posen de bon grat. Aleshores, potser la teva feina és, bueno, i com a alternativa, què fem? Perquè per ells mateixos es posarien a la pantalla. Digue-li una, digue-li l'altra, no? Aleshores, aquestes alternatives d'una tarda de parxís, mirar contes, fer un puzzle junts, sortir a fer no sé què, tu has de treballar tu, avui en dia. Perquè amb ells els és més atractiu agafar la consola o agafar l'iPad i fer el que sigui. un ratet d'unvells fent això, estupendo, però no poden passar el cap de setmana enganxats a la pantalla. Uh-huh. I això sí que és tasca nostra.
Aureli.
Bueno, i una cosa, que ara és una regla que té, totes les regles tenen la seva excepció. De la mateixa manera que aquí, amb aquesta taula, la quantitat de dies que hem dit que el pare, el marit i la muller, pare i mare, han d'anar amb una i tots tenir... Mm. Doncs amb el tema del joc no cal que vagin amb una.
Ah, no, i tant.
Han d'anar amb una amb una idea, és que sigui educatiu. Però que la mare millor té un tipus de joc...
Millor.
...que no s'assembla anar amb res amb el
Clar,
pare...
Clar, sí, sí.
Doncs és una varietat.
Mira, és enriquidor. Pare,
és enriquidor. Enriquidor totalment.
No, i a més, mira, el pare juga sempre a coses esportives, coses... En canvi, la mare això no... O a l'inrevés, a l'inrevés. Sí, sí, sí. Bueno, doncs no hi ha unitat amb això. És igual. Clar, és igual. Millor, mira, això juga amb el teu pare. Clar. Que a més té molta traça amb això, amb el teu pare. Mm. O amb això ho fa amb l'arbre. I això és una cosa que
I a més, coneix, també. A darrere d'això, vés a saber si es poden desenvolupar aficions després, no? Tu tens unes aficions determinades, digue-li esportives, digue-li artístiques, etc, manuals, no?, de fer manualitats, i mitjançant el joc, potser pots encomanar aquella afició al teu fill, també li agrada, i és una font de comunicació per molts anys després, també. Tal com deies tu de la comunicació, o sigui, uh-huh. que pots transmetre coses molt interessants, uh-huh. que en el fill li donen oportunitats i que vés a saber més endavant com allò et vincula amb el teu nen o amb la teva nena i d'allà en pot sortir una relació magnífica, no?
No, i amb això una cosa que a mi em sembla que també s'ha de tenir en compte és que el joc uh-huh. és un mitjà molt, 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 molt interessant per conèixer el fill. Perquè un nen juga com és, com el que porta dintre. El nen no és complicat, vull dir que ell es manifesta com és, i aleshores quan juga doncs ja el veus. I, bueno, i això alhora s'ha de dir que lliga amb el que estem dient aquí altres dies, eh? Que genèticament no hi ha ningú que estigui ja condicionat a ser generós. No, les virtuts no són genètiques.
No.
Per tant, dius, aquest nen no entès massa que hauria de ser una mica més generós. Bueno, doncs ja veus que l'hauries de... En canvi, aquest nen, l'ordre que ve... Que té... Bueno, doncs aquest nen potser no, això no fa falta, ja ho té. O sigui, que coneixes quines són les seves mancances, que no són tan poc mancances, perquè per definició un infant no és madur, ja és per tant ha de créixer.
I tal,
que
sí.
Però el que jo sí que vull assenyalar, i perquè per això estem molt a la taula, a veure, una gran oportunitat per conèixer un fill és jugar amb ell, veient com és.
Clar.
Un altre tema. Pares amb problemes de consciència, que viatgen molt, estan pocs amb els seus fills, i diuen, bueno, jo els hi compensaré amb l'últim de l'últim.
Amb el millor joc de la Play.
Sí. Exacte. Li portaré d'Austràlia o de Marte la versió del joc que no té ningú. I tu mateix, i això és lliure, jo respecto tot. Ara, que sàpigues que aquest nen aconseguirà ser el rei de la seva classe una setmana. Clar. És el temps just que tardarà un altre pare en fer la bogeria de buscar la versió superior. En canvi, si amb aquest nen tu li ensenyes la sociabilitat, li ensenyes la generositat, ensenyes aquestes coses, tots els nanos el voldran per jugar al pati.
Clar.
Exacte.
O del viatge li portes, jo què sé, una postal... una coseta que... I arrel d'allò li expliques el que has vist.
Ara clar, resulta que, clar...
Jo què sé.
No tenim diners. Les famílies numeroses no tenim diners per canviar els cotxes, perquè, clar, el cotxe l'hem de comprar amb la pantalla adaptada...
Ai, sí. Jo això també ho volia dir.
És que si no tens la pantalla...
Mira, això de les pantalles dels cotxes...
Heu provat de sortir de la carretera i jugar amb els nanos al B.O.B.O., a l'encadenar paraules, a encadenar matrícula... Jo què sé, a coses d'imaginació que tothom al cap d'una estona està rient... I no has necessitat cap cosa
sofisticada. I fins i tot la ràdio sí que ens pot ajudar. La ràdio ens pot ajudar, bueno, o un CD, pues, a posar cançons, un conte... I això fa passar viatges llargs, fa passar estones molt bones, no? Però, clar, participa la família. El nen no està aïllat davant de la pantalla, que no veu res més que la pantalla i no sent el que li dius perquè està concentrat amb la pantalla.
Per exemple, imaginació, no sé, tornem al dissabte aquell que plovia, no? La Play...
Que
la
plova, es plou, a l'estiu també...
També plou.
La Play està espatllada. Oh, fracàs total, escolta. Per què no muntes un circuit entre el saló i el menjador una cadira, un coixí... Sí. Ara passes per aquí, passes per allà, la mare descansa i tu amb els nanos estàs entretingut. Sí. És qüestió de posar-se...
No, ara que estem de cara a l'estiu, aprofitar la natura, no?
I tant.
Que la natura té
molt
d'això.
I en els parcs...
Sortides aquestes... Coses una mica fora de... Clar, cada família té les seves circumstàncies, eh? Millor dir, bueno, sortir a la nit, bueno, millor resulta que un no té la possibilitat d'un estiu a fora al camp, no ho sé. Però vull dir que... Normalment, qui més qui menys té oportunitats de tant en tant d'anar al camp, no? I, doncs, no sé, unes sortides, doncs, mira, anem a veure cuques de nit, per exemple. A veure, doncs mira, hi ha un aquí i un altre. Ara hem de trobar aquest tipus d'insectes o aquest tipus de coses que hi ha al camp. Hi ha moltes, moltes. Mira el cel, les estels. I es poden explicar coses, com es pot orientar un nen per la nit. Vull dir, Hi ha quantitat de coses que ens donen prestigi, que són divertides i que, a més, desenvolupen la imaginació, etc. Tot el que estàvem dient. I la natura és una font. Jo ara volia només assenyalar això, que és una font d'interès pel joc de l'infant.
I tant.
I és important també que els nens juguin amb altres nens, no? També el fomentar anar als parcs, que de vegades doncs, no ho fem massa, que sociabilitzin, oi? O abans es jugava més amb els veïns, amb el veïnet petitó. Llavors això és important, oi, Aureli?
Això, també, això té que veure amb el que deia abans de les escoles, els parvularis, vull dir, que home, allà juguen amb els nens. No és allò de dir cada dia, No és que una vegada van trobar-se, cada dia, amb la qual... A veure, està molt ben pensat, Vull dir, està molt ben començat que un nen jugui amb altres quan li toca.
És que de vegades al parc, si els parcs són d'aquests que tenen terra, que és el que tindrien que ser, no tan acolxats com són alguns, doncs, ai, és que torna brut a casa. I què et pensaves?
Però això ja que, és
espolsa'l, o pot parar-lo, tens una rentadora, no sé com dir-te. O sigui, a vegades els pares ens compliquem les coses... Moltes vegades per falta de temps, perquè anem agobiats, Però si ens podem posem a pensar una miqueta, no ens hauríem de complicar tant. I si el nen torna brut, que bé, carinyo, com has disfrutat,
T'ha gaudit.
I si s'empastifa, doncs es fa espolsa'l i ja caigues, O sigui que tinguem... Hem de saber donar valor a el que el té, no? I saber descomplicar-nos la vida moltes vegades, I si no pots rentar i li espolses una miqueta i demà li poses, doncs santa pau. A vegades hem de ser tan primmirats en segons què, que no té tant valor, no?
Al revés, jo encara ho exageraria, et diria, escolta, si el nano ve pentinat i net del parc, porta urgències perquè està passant alguna cosa,
Sí.
M'entens? Una cosa, ja bé, evidentment que cada un jugui el que vulgui, però a mi m'agradaria sí que proposar una cosa, que és un tema que cada vegada més col·legis s'adopta, i de més petits, I és una idea que llanço, Que els pares ensenyin a jugar als escacs de molt petits als seus fills.
També és important.
Els escacs és un joc que, bueno, que dona estratègia.
Parlar-hi de ciències és molt bo.
És fantàstic, tu. Perquè et permet... Bueno, en fi, I si ho desenvolupes de petit i aconsegueixes una mica de física que l'anem a jugar, bueno, se superarà a si mateix en qualsevol repte pel tema aquest,
Bueno, i també posats a donar idees en aquest sentit, home, que existeixen llibres. Avui segurament podrem fer a l'autora que ve aquí,
Que després entrevistem a l'Àngels Navarro.
No, però vull dir que hi ha llibres amb jocs. Jo sempre recordo, clar.
Oh,
ara el llibre que jo recordo quan estava de monitor, doncs, amb nanos i tal, un que es deia Qui vulgui jugar. Bueno, ara segurament no existeix. Però allà, aquell llibre, dic que poso l'exemple perquè ajuda, no? Doncs allà hi havia jocs d'aigua, per exemple. Jocs, diguéssim, doncs, de velocitat. Jocs de fixació d'idees. O sigui, de tota mena, amb la qual un pare diu avui plou, avui això no servirà. En canvi, doncs ja tens allà un llibre que et permet...
Una idea.
La idea és... Home, tenir algun llibre d'aquests va bé.
Va bé.
Perquè un dia, dius, se m'han esgotat, jo només sé jugar als escacs, que deies, per exemple. Home, sempre no jugaré als escacs. Oh. En canvi, aquests jocs, l'avantatge que té, que normalment els pots traduir a la teva circumstància.
Clar.
Bueno, el joc diu que hauria de ser un terreny, jo el faig més petit. Diu que són a partir de 6 millor, però jo el faré en 4. Vull dir, i això... et dona prestigi, aquesta és la idea que jo volia deixar palesa.
És a dir, que els pares que fan mira, que saps...
Admiren com dient, aquest és dels meus, dona prestigi. I el prestigi, de retruc, et dona autoritat.
I tant, és la base de la...
Asseguro que en aquest terreny hi ha autèntiques meravelles, perquè hi ha molts llibres que a través del joc, inclús hasta agafen l'hàbit de llegir, no? Perquè
llibres
de que, escolta, que és un joc, o sigui, la busca del tresor, no? Per exemple,
sí, o vés a la pàgina 7, no?
Exacte.
I si tries aquesta opció...
I tens que anar fent proves i tal, i avançant. O sigui, que estàs jugant, però estàs llegint. Amb la qual cosa, i amb això hi ha autèntiques meravelles.
I amb tot això, el que estàs treballant de retruc és l'atenció. La capacitat d'atenció, que moltes vegades ens queixem de que avui en dia hi ha problemes per mantenir l'atenció. Doncs un joc que motivi i que impliqui tot això, l'estàs treballant, l'atenció. Per tant, estàs ajudant el nen a afavorir-lo. I una altra idea d'aquests dies de pluja que deies és la cuina. La cuina és una reina de jocs impressionant. Va, anem a fer una coca. Poses un davantal a cada nen. Clar, si de 6 mesos no, però... Amb 3 anyets...
3-4 anyets...
Poden batre ous, que cau l'ou a terra, doncs ja el fregarem. No sé com dir-te, però la cuina és molt divertida i després el resultat, clar, que allò ens ho pararem per berenar, que ho portem a casa els avis. O sigui que també és una eina fabulosa d'ordre, de manualitat... Sí. Fabulosa, no? O sigui, també pel dia de pluja fer una coca...
No està mal.
Pots una idea estupenda.
Jo crec que també val la pena... crec que ara té actualitat en aquests dies. En les cities, encara aquests dies, doncs, tothom pensa, bueno, i el nen el portarem en un esplai, perquè, clar, ja el mes de juliol té unes característiques diferents de l'agost.
Sí, no sempre és fàcil. No sempre
bueno,
és fàcil.
Les activitats són formatives, no són formatives per si mateix. Això ho hem dit moltes vegades, però és molt important aquesta idea. Mm. El futbol no és formatiu per si mateix. No és.
Has d'estar ben
conduït. És, en tant en quant, el qui porta el futbol pretén objectius educatius. Mm-hmm. És que el nen va amb un equip de futbol. I qui el porta? No sé, un noi del barri. Qui ho porta? Però qui ho porta? Qui hi ha darrere? Què pretén amb aquell equip?
Clar.
Doncs la gent, no, és que el nen fa gimnàs. Bueno, a veure, què passa al gimnàs? Què passa als vestidors? Mm-hmm. Perquè millor passen coses que és pitjor que, millor que no hi baixi, eh? Mm-hmm. Ara ho estic posant una mica negre.
Sí, no,
però val la pena, val la pena perquè clar. Tothom digui... Perquè les activitats són educatives en tant en quant ho són.
Mm-hmm.
No per si mateixes. Per tant, el temps d'estiu és un temps que la gent molt vegades diu, mira, el portarem a aquest esplai que està a prop de casa. Un moment, no sé si aquest esplai, potser aquest altre.
O a vegades a l'estranger, Aureli.
Bueno,
a l'anglès, que és estupend, dius el juliol, estranger, molt bé. Però és el que dius tu, no pel fet d'anar a l'estranger, això ja serà formatiu. On te'l portes?
No, per
qui ho porta?
Aprendrà en anglès. Millor aprendrà en anglès, però millor aprendrà d'altres coses.
Exacte.
Que probablement, doncs, si el nano... Ara ja no són nanos, ja estem parlant de...
Bueno, més grans.
De més grans. Però si el nano, doncs, com a conseqüència de parlar anglès, a més, amb afició amb la droga i altres coses,
doncs
no ha compensat.
Però amb el tanto, perquè a lo millor resulta que te'l portes en un lloc d'anglès que fan 2 hores de classe al dematí i una a la tarda. I el resto, temps lliure.
Has de saber...
Cuidadín,
activitats mentals, esport... Això els pares ens hem d'assabentar molt
una cosa,
bé.
I pensem una cosa, que els nens no queden al limbo, eh? Això no existeix, no existeix aquest espai neutre. Amb la qual cosa, el que no forma, deforma, eh?
Ja.
Molt bé, això, Josep Maria.
Amb la qual...
No forma, deforma.
Vull dir, el tanto,
no, bueno, és que això
tanto,
és, és un principi que el donem... Jo no sé si... home, tota la sessió, tots els programes, no. Però que no existeix la neutralitat en educació. O fem una cosa en una direcció o estem fent el contrari o diferent, però no estem fent el que hem de fer.
No, clar,
Per tant, amb el tema del joc, també aquesta idea em sembla que és una idea molt, molt, molt adient. No? I, escolta, o orientem bé o aleshores estem desorientant, entre comelles, desorientant, perquè sempre orientem d'una altra manera.
Exacte, però que hem
per tant, de tenir cuidat. El tema del joc, a mi em sembla que és un tema que val la pena que els pares que ens han escoltat avui, és dir, amb els nens, quina edat tenen? Bueno, doncs han de jugar.
I
què vol dir que han de jugar? Que han de jugar bé.
Mm-hmm.
I lligar amb la teva. Perquè si no et juguen bé, vés a saber si de la forma que juguen és deseducativa.
Mm-hmm.
Per tant, és un tema que a mi em semblava que cal dir-ho.
Molt important. Mm-hmm.
Molt important, molt important. Mm-hmm. Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Se'ns ha acabat el temps. Nosaltres us acomiadem fins la propera setmana.
Moltes
i
gràcies.
I res, que tingueu una bona setmana. Gràcies.
Igual. Moltes gràcies. Adéu,
bona tarda.
Backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume on. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than say that the world was built for two, only worth living if somebody is loving you, and baby, now you do. Singing in the old bar, swinging with the old stars, living for the fame. Kissing in the blue dark, playing pulling wild dots, video game.
Are you alright? It's alright. watching all our friends falling in out of all clothes. This is my idea of fun, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you want to do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two.
Doncs amb aquesta cançó de la Lana del Rey, Video Games, encarem la segona i darrera part del programa. La vida infantil no pot concebre sense joc. Jugar és la principal activitat de nens i nenes i respon a la seva necessitat de mirar, tocar, curiosejar i experimentar. Jugar és una de les fonts més importants de progrés i aprenentatge i adquireix en la infància un valor psicopedagògic evident. Per parlar del joc com a mitjà educatiu, tenim avui al programa a l'Àngels Navarro. L'Àngels és llicenciada en psicologia i especialitzada en teràpia a partir del joc. La seva professió, unida al seu interès pel camp del desenvolupament de la ment, l'ha portat a la seva ocupació actual, els jocs d'enginy. Durant molts anys ha estat col·laboradora de la secció de passatemps del Periódico de Catalunya i ha realitzat publicacions de brain training per a diaris d'arreu del món. El seu primer llibre el va publicar l'any 2003 i el seguirien més de 120 obres, la majoria per a nens i nenes adreçades a l'àmbit familiar. També ha realitzat projectes audiovisuals i multimèdia, com ara programes de televisió, jocs per a CD-ROM i internet. Àngels, bona tarda i gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Quins beneficis té el joc com a estratègia educativa enfront d'altres sistemes?
Mira, el joc que tu has dit és aprenentatge, és innat amb tots els nens i nenes, i el joc representa acceptació de normes, recreació de rols, desenvolupament de la imaginació, de la creativitat, control d'impulsos, socialització, capacitat també de simbolització, ordre...
Déu-n'hi-do.
Enriquiment personal, progrés, o sigui que imagina't, vull dir, començaríem aquí a definir tot una, o a enumerar, perdó, una renglera de coses que, bueno, és obvi.
Que beneficia.
Que és, exacte, que és tremendament important.
Els hàbits de joc dels nostres fills, així com els recursos que utilitzen per entretenir-se, han canviat, Àngels, en els últims anys?
Bé, hi ha tota l'aparició de les maquinetes de jocs i de l'ordinador, que hi ha molta gent que n'és detractora, igual que en un moment determinat va ser la televisió. Però jo crec que un dia, i així sempre ho he explicat i ho he dit als meus fills, que ara són grans, té 24 hores, i 24 hores són moltes hores i ja tens per fer-ho tot. Per tant, no és que una cosa sigui dolenta i l'altra sigui bona, sinó potser seria dolent el temps que s'està amb una d'aquestes coses, no? L'obsessió, doncs, per l'ordinador, l'obsessió per el joc de maquinetes, l'obsessió ara, doncs, per l'iPad dels pares, no? Moltes vegades vaig a restaurants i veig bueno, els pares que parlen i els nens que estan jugant amb l'iPad. Això no és l'ideal. Vull dir, l'interessant seria que si es va a un restaurant al cap de setmana o un vespre, festiu, etc., els pares i els fills parlin. Però tampoc és greu. A millor aquell moment els pares tenen no sé què per dir-se, i els nens estan jugant, i uns altres moments comparteixen perfectament conversa i aficions, etc. Vull dir que tot és una mica relatiu, no?
Molt bé. Creus que els pares ens impliquem poc a l'hora de buscar temps lúdic amb els nostres fills?
Sí, estem una mica massa enfeinats, no? El que passa que hi ha com una ona de la conciliació de la feina amb l'educació dels fills, i per tant jo espero que això creixi i tots plegats ens n'adonem de que hauríem d'estar un pèl més amb els nostres fills, no? I trobar aquests moments d'espai per jugar junts, no? Perquè el joc és un espai de comunicació molt important, no? I jugar junts estaria bé. I, a més, no abandonar-ho, perquè després, quan s'és gran, doncs poden haver-hi moltes tardes del diumenge que juga en família. Jo ho faig amb els meus fills i convido a la gent... I tenen 35 i 29 anys, I convido a la gent a que ho faci, no? Perquè són moments, doncs, bueno, d'oci, de rivalitat, de que et mostres, un es mostra com és i a l'altre doncs li retreu, etcètera. Passen moltes coses, no? amb una estona de joc, i val la pena tenir-la.
Una tasca delicada dels pares és la de saber triar les joguines apropiades per cada etapa de la vida del seu fill. Quins jocs recomanaries?
Per quina edat?
De per nens petits, per nens... Hi ha uns jocs determinats per cada edat, imagino.
Sí, sí. A veure, ara es fa com complicat perquè n'hi hauria molts. A veure, els més petits diríem que estan en una etapa sensorial i psicomotriu. Vol dir que tots els... Això m'estic referent de nadons, o sigui, a partir de que comencen a jugar, no? Que, fins a 3 anys podríem dir que hi ha aquesta etapa. Per tant, tots els jocs que siguin de sensorials, instruments que fan musiqueta, caixes de música, coses, objectes per tocar, objectes que has de pilar, les primeres pilotes, tots aquests jocs motrius són els primers de la infància, no? De totes maneres, els nens juguen, una cosa molt curiosa, no? Que jo ara aquí no la tinc, però tinc grans llistes de material per jugar amb, per exemple, la primera edat, per posar l'exemple d'aquí seguit. I els pares, doncs, va i compren al nen una joguina d'aquestes de la llista. I saps què fa el nen? Des de la trona tira la joguina al terra i els pares diuen, és que tira la joguina al terra. Sí, però saps què està fent el nen tirant la joguina al terra? Experimentant l'alçada que hi ha d'ell assegut a la trona al terra. O sigui que la no utilització d'aquella joguina com a el que la joguina vol ser i vol que el nen faci, també és un joc i és un aprenentatge. O sigui que els nens podrien jugar en qualsevol cosa, no? Jo tinc una experiència molt interessant a l'Àfrica. He construït una biblioteca allà i passo gran part de l'any al Senegal. I allà no hi ha joguines. Hi ha les que hem portat nosaltres, perquè hem fet una part de ludoteca també dins la biblioteca pels més petits. Però és igual, vull dir, els nens agafen una llauna i un cordill i arrosseguen un cotxe.
I s'entretenen, sí.
Avui, no, construeixen la seva joguina, construeixen la joguina i juguen. Sí, el nen amb joguines o sense joguines juga, no? El que passa que en el món desenvolupat tenim un excés de joguina que no sabem ni quina comprar, no? Cada etapa té les seves joguines, després ve el joc simbòlic, que vol dir després el joc motriu, i sensorial, ve el joc simbòlic. I el joc simbòlic és el que els nens experimenten com ser més grans, o imiten el germà gran, o en els pares, i és una època que als nens i nenes agrada molt disfressar-se, posar-se les sabates, per exemple, de la mare... O
això ho fa el meu fill, Àngels.
Veus?
Es disfressa i es posa les meves sabates, què et sembla?
S'estan entrenant per la vida adulta, no? Juguen a metges, juguen a firetes, juguen a nines, juguen a, és igual, als plais mòbils, o com a simbolitzar escenes, és igual, doncs millor és d'un vaixell pirata mullat amb els plais mòbils, o tot això és el joc simbòlic, no? El joc que els ensenya a la vida adulta, perquè per allà passen coses que ells, doncs, potser encara no estan entrenats a viure, però es van entrenar, no? I això, i cada etapa va tenint... Després comença ja el joc més social, que es diu. Aquí en el joc simbòlic ja comença el joc social, perquè juguen en dos, però moltes vegades juguen dos, que cadascú juga el seu joc.
Clar, cadascú interpreta, no?
Sí, i en canvi, més endavant, doncs ja es juga amb l'altre. Uh-huh. I aquí comença, doncs, el joc d'això, vull dir, d'estar amb companys, i entra el joc de les regles. I perquè ja és una edat on es pot acceptar la regla. De més petit és com impossible entendre la regla, després com impossible respectar-la pels nens, o respecte a les mínimes, però un joc reglat no seria capaç. I a partir d'un moment, doncs, l'important del joc és, bueno, la competició. Uh-huh. Però per la competició hi ha unes regles, i les regles s'han de seguir, i això també és altament educatiu, no? Vull dir, aprendre a seguir les regles, i se n'aprèn jugant, no?
Uh-huh. Escolta'm, Àngels, has escrit molts llibres sobre jocs. Recomana'ns algun que hem de tenir sí o sí.
No són llibres sobre teoria del joc, són llibres on hi ha jocs per desenvolupar intel·ligència, no? En tinc molts. N'hi ha un, si vols, el més familiar, que es diu Mil y un juegos de intel·ligència per a tota la família. És a l'editorial Anaya, només hi és en castellà, i és un llibre gran, molt gruixut, on, com diu el títol, hi ha mil i un jocs, de càlcul, de percepció de l'espai, etc. I en un racó de la doble pàgina hi ha el Rincón de los Pequeños, que és, i per això és per tota la família, perquè a partir de 13 fins a adult el nivell del joc són els mateixos, i abans, doncs, cada nivell d'edat et permet saber respondre o resoldre uns jocs o altres, no? I aquest n'és un, no?
Molt bé. Molts docents, Àngels, en la seva missió de motivar els alumnes, han trobat en el joc un aliat estimulant i efectiu, que és el que anomenem gamificació. Què en penses de la gamificació a les escoles, aquesta nova metodologia?
Em sembla fantàstic. Mira, tot el que no... és motivador, no s'integra. Si la memòria i la motivació van absolutament lligades, no? I la vivència i la memòria també. O sigui, tot allò que vivim, ho recordem. A que recordes més un... Si ara per interpel·lar-te, recordes més una ciutat que has visitat que una que has estudiat en geografia quan anaves a l'escola. Doncs, vull per exemplificar, vull dir, tot el que es viu es recorda més, i tot el que motiva es recorda més. Per tant, clar, si a l'escola, amb la quantitat de fracàs escolar i de dificultat que hi ha amb aquest caram de plans escolars, no? Educatius, que van canviant i canvien, i legislatures i tornen a canviar, no? I ningú s'atura a veure què passa amb tot el fracàs escolar. Vull dir, si els docents han aconseguit això, vull dir, incloure el joc a dintre de l'escola, donar-li un valor educatiu, és importantíssim, no? Perquè segur que una cosa presa jugant motivarà molt més els nens, i a més és que la viuran. O sigui, que té dos factors que ajuden a la comprensió i a la integració d'aquell coneixement. Fantàstic.
Fantàstic. Hi ha alguna joguina, algun joc que sigui perillós pel nen? Algun joc que sigui no recomanable?
No, mira, si em permets, t'explico una anècdota quan el meu fill gran era petit, no? Que tenem els pares responsables, que en aquell moment, doncs, es tenia molt clar que comprar una pistola pels fills volia dir ja que serien terroristes, per exagerar-ho, i no els hi compràvem. I el nostre fill ens deia, però si mataré fluixet, compreu-me una pistola que mataré fluixet. O sigui, i qualsevol cosa, per exemple, es menjava una torrada de pa i feia la forma de pistola i disparava amb la pistola perquè no en tenia cap, no? Uh-huh. I en el moment que no vam accedir nosaltres a comprar-li, sinó vam fer que l'àvia, que una de les àvies, li comprés per no ser nosaltres, uh-huh. el nen va disparar unes quantes... Bueno, va simular, evidentment, que disparava amb aquella pistola i va deixar de fer-li cas, no? Li va passar com aquesta fixació que tenia amb la pistola perquè potser era dels pocs nens a l'escola que no tenia cap pistola. No, no hi ha jocs dolents, uh-huh. vull dir, hi ha mal usos dels usos. Jocs uh-huh. Més que jocs dolents, no? Jo diria que ni els jocs més de, si li vols dir, agressius, si estan reglats, uh-huh. no? Vull dir, no passa res, no perquè un nen tingui... Jo no li compraria a un net meu una pistola, no? Però et diré que ni que un nen tingui una arma vol dir que de gran agafi una arma de debò i vagi disparant
això,
pel carrer. No. Bueno, no és aquest el problema.
No és aquest el problema, no. Exacte.
No és Àngels. Aquest el motiu perquè la gent dispara.
Són uns altres temes. Àngels, ens acaba el temps.
Molt bé. Àngels
Navarro, gran experta i especialista reconeguda en jocs d'enginy i d'entrenament mental del nostre país. Moltes gràcies per haver entrat al Paraules d'Amor. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs amb l'entrevista posem el punt i final al programa d'avui. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i us recordem que tornem a tenir una cita dimarts de 8 a 9 del vespre. No hi falteu.